Doncs apa, avui és dimarts i després d'estar gastant o presumptament gastant el Black Friday i les setmanes abans del Black Friday i ahir dilluns amb el Cyber Monday, es van inventar el dia de donar, que és avui. És el primer dimarts després del Dia d'Acció de Gràcies dels Estats Units, el Giving Tuesday, en anglès. És el dia de donar. És una iniciativa que al final ja també s'ha globalitzat, que té una que arriba a nivell mundial i que és considerada la màxima expressió de sensibilitat individual i col·lectiva per ajudar els demés amb altruisme, compromís i generositat. Així és que si t'ha quedat alguna cosa pendent, avui és un bon dia perquè col·laboris amb les tantes i tantes i tantes iniciatives que hi ha per ajudar al desenvolupament, a la investigació, el que sigui. Avui és el Giving Tuesday, avui és el dimarts de donar. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
És curiós que tot passi en una setmana, o sigui, el Black Friday, el Cyber Monday, el Giving Tuesday, a més, com que tot ve d'Estats Units, tot és de noms anglesos, en anglès, però tot passa aquí, en 4 dies, sobretot abans. Ara no, perquè el Black Friday l'arrosseguem setmanes, però abans, que es feia tot quan tocava, el divendres, el Black Friday. Passa el cap de setmana, dilluns, el Cyber Monday. Tornes a gastar. I l'endemà, avui, dimarts, si t'ha quedat alguna cosa, llavors anem a ajudar els demés. Quasi que està mal col·locat l'ordre, eh? Primer hauríem d'ajudar i si sobra algo, gastar. Però vaja, això ja cadascú s'ho sap, cadascú decideix a casa. Què tal, com estàs? És dimarts, eh? 28 de novembre. Són les 12:22, hores d'ara, tenim 17 graus a la ciutat de Lleida, amb vent, hem tingut una ratxa de 50 km per hora de màxima i això fa que hi hagi menys núvols que ahir. I ahir es va donar una paradoxa, una cosa meteorològicament poc freqüent, com és que la temperatura màxima la vam assolir quan ja s'havia post el sol, entre les 6 i les 7 de la tarda. Per què? Perquè va entrar el vent, que teòricament havia d'entrar durant el dia, va entrar més tard, però va entrar un vent, ara em corregirà l'Armando, crec que de l'oest, i que és càlid. I per això, a la tarda, segurament vas notar que s'estava millor que no pas al migdia. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bona hora.
Tinc futur com a meteoròleg o m'he equivocat?
Sí, no, molt bé. Sí.
Ah, val.
Va ser, sí, molt estrany, ara no el tenim inventariat ni recordo que es doni la màxima. Això només pot passar també a los mesos freds de l'any,
sí,
no
clar.
Als càlids, però que entre la màxima a les 19:40.
Ah, imagina't, a 3:15
de... Era molt tard, va entrar el vent molt tard i el dia va estar així típic de tardor, amb
sí.
Molts núvols, boirines, algun banc de boira, molt encalmat, que és molt típic d'aquí, eh? El que passa és que enguany tenim molt pocs. Enguany la boira com de humana, una boira espessa que dura hores, no ha hagut cap, eh?
No,
ha hagut
moment.
Intents de boira, eh? Petits intents de boira, que han durat poques hores, i algunes han sigut tant de nit i matinada que ningú s'ha enterat, però només hem tingut una o dos o una i mitja, no res. I és que n'hi ha molts canvis, està molt dinàmica l'atmosfera i ara cada dia serà diferent a l'anterior.
Vinga.
És a dir que avui ens toca,
a veure,
doncs,
què toca
unes temperatures
avui
molt altes, però que, claro, la sensació una mica degut al vent que està bufant. Avui un dia ventós, assolellat, i bueno, ara ja mateix 17,2, podria arribar a 18 o una mica més, que ja és una temperatura fora de la temporada. I aquest vent afluixarà demà, tindrem un dia més fosc, amb més núvols, menys vent, o gairebé poc vent, poques precipitacions, ni alguna petita ara a la Vall d'Aran, eh? Fa que t'incís avui, la Vall d'Aran està entre 2, 3, 4, 5 litres, una mica més, cap a 11 al Pla de Beret, és només un únic lloc que està plovent. De cara a demà, un dia enfosquit o més enterbolit, temperatures que baixarien molt, aquesta mínima de 9 graus, igual la dividim per 3 i serà de 3 graus i la màxima, si arriba a 15 o 16, ja seria molt. de cara a dijous ens creu un sistema frontal i és l'únic dia que tenim, l'únic dia perquè és que estan molt escassos aquests dies que tenim possibilitats de pluges, eh?
Ah, vale.
Que podien ser generals, però molt escasses. Al sud de Lleida, com sempre, molt escasses vol dir, no sé si arriben en algun lloc algun litre, dos, menys de cinc, i més abundants a la cara sud del Pirineu, principalment Alta Ribagorça, Vall Fosca, sud, la meitat sud del Pallars subirà, i a l'Urgell principalment allí podrien caure entre 15 i 40 litres al llarg de dijous. Dijous és el dia de les precipitacions,
bueno,
que en cotes altes serien en forma de neu a partir de 2.000, però anirien baixant, eh? I el dijous seria un dia que no seria fred tampoc, eh? Demà més fred, passat demà menys, tot i que els està més núvol el dijous, però no pujarà tant la temperatura. I el divendres tornen a cap avall, entren els vents del noroest, aquesta vegada seran més frescos, descens de temperatures, dia assolellat i nevades al Pirineu, que fins i tot podíem baixar a la cara nord, aquesta vegada seria la cara nord, podíem baixar dels 1.000 metres.
Bueno.
Per desembocar en un cap de setmana fred. Fred, però no emboirat.
Eh? Bueno, aquest...
És a dir, que tenim molt amunt i avall, i un dia és diferent a l'anterior. És a dir, avui ens toca sol, demà núvol, passat demà torna a estar nuvolat amb pluges, divendres sol, i bueno, així anirem intercalant.
Bueno, divendres, com que hem de tornar a parlar, sí, ja parlem, sí, del cap de setmana,
és
llavors.
És millor, perquè si diem una colla de dies seguits, diu, ui, quin embolic porta el cap, que ja no sé ni què temps farà cada
sí,
dia.
Sí, sí. Armando, fins molt divendres, bé. Bona setmana.
Fins divendres, bona tarda.
Bueno, doncs així està el temps, i ara res, et dic, t'explico darrera hora.
Cope Lleida. Estàs informat.
Primer torno a recordar el nostre número de WhatsApp, perquè, escolta, que si tens qualsevol cosa a dir-nos, ens envies missatge de veu, que així també ens escoltem, o si no, de text, és el 664-526-180, 664-526-180. Mira, ahir parlava d'una avaria a Ferrocarrils, aquesta nit una altra, ara ja està solucionat, però escolta, això quan arriba, arriba a parelles. La circulació de trens entre Cervera i Calaf ja s'ha recuperat, ja està amb normalitat, després que s'hagi retirat el comboi que es va avariar ahir a la nit al tram i allí es va quedar. La incidència va obligar a interrompre el servei durant prop de 3 hores i Adif em va informar pels vols de les 9 de la nit i la situació va allargar-se fins poc després de la mitjanit. De Renfe el que va fer és gestionar un transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers i es donava la circumstància, com et deia, que dilluns a primera hora del matí va haver també una altra avaria al sistema d'electrificació de l'estació de Lleida Pirineus que va alterar la circulació de les línies R12, R13 i R14. Com que perquè després ens diguin que deixeu el cotxe a casa i agafeu el tren. Que ja t'ho dic que sí, que ja en som partidaris. Però, home, hi ha una mica més d'estabilitat. Per cert, que Renfe prohibirà ja pujar patinets elèctrics a tots els seus trens. A tots. Per tant, aquest invent que a hores d'ara, independentment dels quatre brètols que fan el que no s'ha de fer amb el patinet elèctric, que n'hi ha, el mateix podríem dir de motos i de cotxes i de camions i d'autocars, eh? Però deixant de banda els quatre, que al final són els més visibles, que fan el que no s'ha de fer amb patinet, que van dos, quan només poden anar un, que el modifiquen, que el truquen perquè corri més, perquè van per damunt de les voreres, independentment d'aquests quatre, que insisteixo, hi són i que se'ls ha de sancionar i que ho deixin de fer, el patinet elèctric ha resultat la gran solució de la mobilitat a la ciutat. No és per tothom, evidentment, ni per totes les edats ni per totes les condicions físiques, però globalment és una gran solució de mobilitat a les ciutats per traure vehicles dels carrers i per portar la gent d'un punt a l'altre de manera relativament ràpida i còmoda. Doncs bé, com que em van explotar un parell que sí, que havien estat modificats, quina és la solució? Els prohibim tots. Ja està, prohibits tots. Llavors, si tu vius fora de Barcelona, per exemple, i quan arribes a Barcelona amb tren, per no entrar en cotxe, que és desesperant. Si portes el teu patinet, però després moure't per la ciutat, doncs ara ja no serà possible. I jo crec que això és un pas enrere. No sé què n'opines tu. Digue-m'ho al 664-526-180. 664-526-180. És el nostre número de WhatsApp. A Lleida, Interior ha acceptat ubicar la nova comissaria de Mossos d'Esquadra al barri de la Bordeta. De fet, estarà a un terreny que la paeria ha cedit a l'avinguda Fontanet. Falta ara el tema de permisos. I amb notícia econòmica t'explico que 7 empreses lleidatanes han captat 7,6 milions d'euros dels fons Next Generation. En aquests darrers 2 anys, a través de l'Oficina d'Acció de la Generalitat, IPIMEC demana més protagonisme de les pimes en la gestió i critica l'excés de burocràcia, com ja t'explicava ahir.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
I avui està amb nosaltres el regidor de Joventut, Educació i Ocupació, regidor de Festes i regidor d'Igualtat, el Xavi Blanco. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
El Xavi Blanco, escolta, permeteu-me ja que el tracti com si ens coneguéssim de fa temps, perquè bàsicament a la tertúlia dels polítics ja es va estrenar aquí, a la primera, a la que veu participar després de les eleccions i de la Constitució del Govern, i quasi, quasi, escolta, setmana sí, setmana no, ens hem vist per tractar un o altre tema.
Sí.
Avui anem a parlar d'educació. Mira, és aquella pota que sempre diem que les societats modernes han de tenir 2-3 potes que no poden fallar de cap manera. Una és la sanitat, evidentment, i aquesta ja ens n'hem adonat per les dolentes i entenc que s'hi està treballant, però hi ha molta mancança, i l'altra és l'educació. Que aquesta, Xavi, ve a ser una inversió a mig i llarg plaç, no?, per la societat.
Sí, totalment. T'afegiria que quasi la ficaria més, una pota més potent, sí, fins i tot que la sanitat.
Clar, la sanitat està, és clar, immediata.
Sí, el que passa és que quan estalviaríem si tinguéssim una millor educació en l'àmbit de l'alimentació, dels hàbits saludables, possiblement faríem un ús de la sanitat més controlat, perquè moltes coses, algunes de les malalties, sí, són, sí, sí, de mals hàbits en el nostre dia a dia. Que jo crec que l'educació, que la veiem com a les escoles, és molt important que l'educació surti de les escoles i impregni una mica el dia a dia de qualsevol.
Uh-huh. Aquest dijous celebrareu el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb un acte bueno, simbòlic, si voleu, però jo crec que està ben carregat, com és la constitució del
plenari.
Del plenari, I a més, evidentment, suposo, presentant projectes de mig i llarg termini amb el tema de l'educació a la ciutat.
Exacte. A més, en el plenari és bonic perquè són els joves i els infants també qui fan propostes de la Lleida del futur que volen, no? Més immediata, a curt plaç o a mig plaç, però ells també fan demandes. Vull dir que és un projecte, realment el plenari, on tots mirem a construir aquesta ciutat amb també demandes dels més petits, que és cert que a vegades els adults una mica monopolitzem el dia a dia de la ciutat, i jo crec que és important que escoltem també als més petits.
Mm-hmm. Ciutat educadora, Xavi, anem a parlar-ne.
Sí, jo crec que Ciutat Educadora...
Com la veieu des de l'Ajuntament?
Doncs un repte, realment. És un repte i alhora és una línia de treball. Una ciutat educadora posa en primer lloc les persones, que jo crec que és bàsic, el dret a viure, a formar-se, a viure en una ciutat que doni totes les necessitats que algú pot requerir al llarg de la seva vida. No només va centrada en els més menuts, com pensem en aquesta ciutat, que aquesta educació que parteix des de l'escola, que és cert, però jo crec que les ciutats també donen molta informació. Algo que ens preocupa molt a tots, la neteja, el civisme, doncs això parteix de que hi hagi a les escoles conscienciació, però que, a més, les famílies formin part dels projectes. És a dir, si estem pensant en sostenibilitat, en reciclar, estalvis d'aigua, és molt important que a casa hi hagi aquesta línia de continuïtat. Però després una ciutat educadora també pot parlar de la il·luminació. És a dir, com hi ha una mirada, si sabem que és un espai on poden anar infants, que està més fosc, que dona més sensació d'inseguretat, doncs són zones a revisar. És a dir, quins són els circuits que fan infants o joves, doncs anem a tindre'ls adequats per a que ells circulin amb voreres més amples, amb carril bici, una mica lligat a les necessitats que puguin tindre. Llavors, tota la ciutat ens dona informacions educadores, al final, que hem de tenir en compte. Possiblement, quan a vegades pensem un edifici que pot tenir usos educatius, seria molt important aquesta complicitat entre educadors, alumnes i el propi arquitecte, que farà, perquè ens trobem segurament tots quan un edifici té uns usos determinats que les necessitats varien i potser a nivell arquitectònic no et planteja certes coses que la comunitat educativa diria, ostres, és que necessitem això perquè els edificis siguin més funcionals o siguin més còmodes o tinguin una mirada X. Uh-huh. Llavors, impregnar-la jo crec que és molt important.
És que aquest concepte de ciutat educadora, o sigui, que la ciutat sigui també partícip de l'educació, no sé, és com relativament nou, no, o no ens l'havíem plantejat així?
La veritat és que és relativament nou, no ens ho havíem, per a vegades aquest egocentrisme que tenim els adults de que pensem que tot gira al voltant nostre, no ens ho havíem plantejat, però jo crec que, i ara t'ho puc dir més en primer lloc, que a la regidoria d'educació doncs ho veus, és molt important, molt més del que ens imaginem, perquè al final tot parteix des de la mobilitat des d'una mirada educadora possiblement agafarà menys cotxes, hi haurà més zones peatonals, zones més verdes. Aquesta mirada educadora voldrà que la ciutat sigui més verda, més sostenible, lluita contra el canvi climàtic. Jo crec que aquest concepte és important i al final doncs tots, com parlàvem una mica abans de micros tu i jo, doncs tots quan veiem alguna cosa que passa a la ciutat volem millorar-la, vull dir, quan ens la sentim nostra.
Clar, aquesta és una qüestió que és veritat que n'hem parlat i que podem reflexionar, i és com transmetem a les persones que la ciutat en part és seva. És a dir, que si maltractes la ciutat, si l'embrutes, si creues per on no has de creuar, si, escolta, les brigades de jardineria planten flors en un lloc i les arrenques i les trenques, és com si tu estiguessis fent a casa teva, en part. Això és una cosa que jo crec que potser ens falta una mica de creure'ns-ho, no?
Sí, jo crec que hi ha un sentiment de desafecció que cal treballar des de molts àmbits. Vull dir, jo crec que hem de promocionar el nostre talent local, hem de promocionar la ciutat amb una mirada conjunta, participativa. Un dels models del plenari dels infants doncs és això, que ells se la sentin seva. Potser...
Això quan abans es comenci millor, que així ja creixes amb aquest sentiment.
Exacte, totalment. Hi ha moltes coses que ens preocupen, aquesta n'és una, està clar, per aquesta Lleida, perquè al final evoquem molts recursos en educació, en neteja, en seguretat. Hem de poder ser més efectius amb la complicitat de tots. Llavors és important.
Bueno, doncs escolteu, aquest dijous hi ha la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Com a concepte pot ser, escolta, és una cosa nova, però té tot el sentit del món. De veritat, té tot el sentit del món, que al final la ciutat és on acabes vivint i on t'acabes movent el 80 o el 90% del teu temps. Ens agradi o no ens agradi, és així, perquè encara que recordem sempre que el cap de setmana, escolta, hem anat aquí, hem anat allà, la resta de les hores estem a la ciutat on normalment on vius i on acabes treballant, o a l'inrevés, on treballes i no vius, però és igual. I passes un munt d'hores i, per tant, ens l'hem de fer nostra, i això és el que des de l'Ajuntament de Lleida estan intentant transmetre als joves de la ciutat, perquè ja creixin amb aquest sentiment, però sense oblidar els adults, que Lleida ens l'hem de sentir nostra. Estem parlant amb el regidor, amb el Xavi Blanco. Això passarà dijous. Canviant de tema, hi ha una altra activitat que heu dut a terme des de la vessant de joventut, que és el tema de organitzar un taller de primers auxilis psicològics.
Sí.
Sí, no l'RCP, no la reanimació cardiopulmonar, que també està bé conèixer-la, i si us passa, de veritat, no perdeu la calma, truqueu al 112 i seguiu les instruccions que es diguin, però, ull, primers auxilis psicològics, perquè ja notem que en els darrers 3-4 anys, sobretot arrel de la pandèmia, potser estem més sensibilitzats amb aquestes informacions, hi ha moltes necessitats psicològiques.
Sí, és cert. Tothom estem exposats a aquesta mancança de salut mental, vull dir que és una cosa que preocupa, però sí que és cert que el públic jove, especialment, és un públic que ens preocupa molt. Per què proposem aquest curs, aquest taller per a joves? Doncs amb l'equip de Lleida Jove, els psicòlegs, una mica vam elaborar, doncs, tots detectem a vegades quan un amic se n'angoixa, potser a lo millor veiem que els seus hàbits amb l'alimentació canvien. Com ens podem dirigir amb aquest amic o amiga d'una forma que puguem donar-li suport? Perquè a vegades podem utilitzar llenguatges que no ajuden. Estàs molt prim o t'has engrescit o va, no te ratllis. Vull dir, són coses que estan molt al llenguatge de joves, doncs que a vegades podem tendir, donar eines per ajudar-los, i jo crec que és molt important, veient desgraciadament les dades que tenim en temes de salut mental joves, amb suïcidi, doncs crec que és un tema a abordar i preocupant.
Sí, perquè a més aquestes històries normalment, si no s'hi fa res, és com una bola de neu, va creixent, i després fer-la petita costa molt, cada vegada costa més esforços públics i personals.
Sí, sí. Llavors, realment, la paraula, i crec que estem en un lloc indicat, la paraula té molt poder, molt poder. I el que diem, el com ens comuniquem, és bàsic, és molt important. I el que dius, aquesta bola que es va fent gran, a lo millor donant una eina o podent fer d'interlocutor perquè aquella persona vagi amb un especialista, evidentment aquest taller no ens donarà les eines per ajudar, però sí ens pot donar aquesta empatia, aquest transport cap a la persona perquè potser demani ajuda o simplement perquè ho expliqui. A vegades és un tabú, però és molt important explicar-ho. No passa res, vull dir, no passa res. Ha de ser el mateix dir em fa mal el dit del peu que dir sento ansietat. Vull dir, és molt important que en parlem. Crec que és principal. Llavors, una mica la idea del taller és perquè puguem parlar-ho en primera persona, en veu d'un amic o en qui sigui, per donar aquestes eines.
Doncs és més important del que sembla, de veritat. Si no t'hi has trobat o no ho has viscut amb una persona propera, doncs igual no entens la importància, però els qui us hagueu trobat en una situació, amb una persona propera del cercle, o tu mateix, que ens escoltis, sabràs l'important que és perdre la por a explicar-ho i a demanar ajuda. Que a vegades ens costa molt això de demanar ajuda. Encara és un tabú certes coses, no? És a dir, quan et fa mal el braç vas al metge relativament ràpid, no? Doncs aquesta altra història de vegades és un tabú, i aquest temps que perds és un temps d'hora, de veritat que sí. Avui ha estat amb nosaltres el regidor de Joventut, Educació i Ocupació i també regidor de Festes i d'Igualtat, el Xavi Blanco, que li agraeixo que ens hagi acompanyat i que ens hagi explicat aquests temes que moltes vegades segurament passen una mica desapercebuts al dia a dia, però que sapiguem que el nostre Ajuntament hi treballa amb persones doncs, amb una sensibilitat sobre aquests temes. Xavi, com sempre, un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Només per acabar, sí, M'agradaria dir una mica doncs, això, que qualsevol persona que necessiti ajuda, no ho dubti. Vull dir, des de l'Ajuntament evoquem molts recursos, però sempre busqueu algú, una complicitat, sigui qui sigui, per demanar aquesta ajuda, perquè al final jo crec que el més important que tenim les persones són les persones. Llavors, aquest flux de comunicació jo crec que és molt important i al final és responsabilitat de tots.
I tant. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
I res, en uns minuts, minut i poc, està aquí la Lorena. Amb ella parlarem de música y de un disc y de un concert.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza, acertarás.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Aquest Nadal regala proximitat i territori amb els productes L'Hort de Ponent i Gourmet Ponent, que trobaràs a les agrobotigues de Fruits de Ponent, Alcarràs, Alcanó i a Pons. Oliverge extra dels camps dels socis i sòcies amb diferents formats, melmelades, almívar i fruits secs. També a la web hortdeponent.com. Grup cooperatiu Fruits de Ponent configura un ecosistema centrat en la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. És per això que els seus productes tenen un segell cooperativista únic. Recorda, hortdeponent.com.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Cope Lleida.
Estàs informat.
No te pido que me pongas todo mucho más fácil. No te pido que me baste con hacerlo mejor. No te pido que los próximos 10 pasos sean más cortos porque llevo 1,000,000. Nada te pido si puedo darlo todo por ti.
I aquesta propera entrevista, com ja t'havia parlat al principi del programa, és una entrevista que em fa particularment il·lusió per dues coses. Una, perquè toquem tema musical. Ja sabeu que la música per mi és una debilitat, sempre ho ha estat, i quan parlem de música o música en directe, crec de veritat que no sé si podria viure sense música. I l'altra, perquè és una artista de Lleida que es va donar a conèixer ja fa anys, sense voler, el 2007, a través d'un concurs musical, Operació un triunfo, i que a més vam tenir l'honor de que fos la guanyadora, i això de veritat que no passa cada dia. Lorena Gómez, què
bon
tal?
Mes.
Bon dia.
Bon dia.
Clar, t'ho dic perquè no fa mal, no?, recordar que va ser la guanyadora d'Operació un triunfo del 2007.
No, al contrari, fa molt bé, perquè aquest programa em va donar l'oportunitat finalment de complir el meu somni, no?
Al final, ara no recordo exactament, entrava uns, no sé si 12 o 16 concursants i al final...
18.
O 18. La 18. Persona que guanya perquè és la millor. No hi ha història aquí, no?
No, perquè és antenotària, a més, i és la gent la que elegeix des de casa qui vol que guanyi, i un jurat també, no? Uh-huh. Llavors jo... vaig pensar que això no és amor de família.
No, no, no. Lorena, dic tot això perquè, aviam, mai has estat absent de xarxes socials, mai has estat absent de les teves i els teus seguidors, però sí que musicalment parlant t'havien perdut la pista en un parèntesi d'anys.
Uh-huh.
Llavors, ara parlarem, perquè està aquí la Lorena, doncs perquè ha presentat nou disc, perquè té concert programat a Lleida, ara en parlarem, però abans, ja que et tinc aquí asseguda, et volia preguntar què ha estat fent la Lorena aquests anys d'impàs.
Ui, moltes coses. M'he sentat amb mi mateixa, m'he conegut musicalment parlant, perquè feia moltíssims anys que jo volia fer el meu disc, el meu treball, el meu projecte, i la veritat que l'espera ha valgut la pena, però finalment tinc el millor regal que puc tindre, no? Que és un disc de cançons pròpies i vivències i experiències pròpies, no?
que potser és el que havies trobat a faltar al principi.
Totalment, totalment. O sigui...
I escolta, aquesta sóc jo.
Sí, totalment. Sempre m'ha... Sempre he pensat que per què tot ha passat així, no? M'he preguntat moltes vegades per què va ser així, per què m'han fet un disc així, bueno...
Tot va molt ràpid, suposo, sí, que també llavors,
la no? Rapidesa, la pressa una mica de fer un disc ràpid, no? Per no perdre aquesta gira, per... Al final són coses que tu tampoc domines. Tu no pots estar pensant com pensa una companyia, no? I jo no culpo a ningú, ni, vamos, estic supercontenta de tot el tracte, de com vaig viure tot això. Però, clar, ara mateix miro una mica cap enrere i penso, hagués fet coses una mica diferents, no?
Bueno, sigui com sigui, tenim ja disc de la Lorena al mercat, Me vuelvo a la vida.
Me vuelvo a la vida.
És vaja, no sé, és un títol maco.
Sí, molt. Per mi sí, perquè...
Suposo que vol dir més coses per tu, a més.
Home, i tant. És tornar a la vida d'una manera amb tot, no? Com diuen per aquí, con todo, amb tot. I és una... És un punt d'inflexió que jo vaig tindre fa uns 5 anys amb tot el que vaig viure, doncs, la pandèmia, la mort de ma mare, el naixement del meu fill. Va ser una cosa que vaig agafar la vida i vaig dir, tinc que tornar-hi amb més força que mai, tinc que fer les meves cançons, tinc que fer el que jo vull, perquè la vida mai se sap quan acaba i ara és el moment, no?
Abans deies, vale, jo ara ja m'he trobat, jo ara sé qui sóc musicalment parlant, qui és Lorena musicalment parlant?
Bueno, això... sóc la veritat més absoluta. Al final, jo no puc enganyar a la gent. Hi ha un moment que la gent m'ha escoltat amb molts estils, amb moltes cançons diferents, i a vegades la gent està una mica com marejada, no? Què canta Lorena, no? I tots aquests anys, jo penso que más vale tarde que nunca, és una cosa que per mi és molt important no tindre pressa, però tampoc pausa. Sóc una persona que no para de pensar i de treballar i lluitar per lo que vol, però en aquest cas jo crec que li devia aquest disc a la gent, no? I el millor regal és per mi, però també una mica per ells, per tot el que han esperat. Aquests dies, per exemple, a les firmes ha vingut gent des de que era petita, no? Que ha crescut amb mi, que he vist que han format una família, que eren nenes molt petites quan jo les vaig veure la primera vegada. I tothom coincidia amb el mateix, no? Deien que bé, Lorena, que per fi has fet un disc teu, que podem escoltar les teves cançons, que ets tu, i de veritat, sol per això, d'igual, jo no sóc una persona de números, jo no vull, ni, ojalà, no?, que hi hagi moltíssima gent, però la gent que aquests dies m'ha emplenat de força i de ganes, ho agraeixo moltíssim tot el que m'han dit, perquè són coses molt boniques.
Bueno, la gent no s'ha oblidat de Lorena, que aquesta és la gràcia.
No. O sigui, jo...
O sigui, la Lorena és la Lorena.
Noto el carinyo de veritat, des del primer moment.
Ganes tu, pero que gane alguien. Ganes tu, pero que acabe pronto. ¿Qué más da? Si ya no importan las razones, y si al final te vas, ya es tarde para explicaciones. Ganes tú.
Has estat aquests darrers anys vivint a Espanya, vivint a fora, movent-te, suposo que escoltant diferents estils de música, diferents maneres de fer música. Tot influencia, no?
Sí, una mica. Jo porto moltes coses...
Jo crec
coses.
Que és bo, obrir-se i conèixer moltes coses.
Sí, porto moltes coses dins. Porto la meva família... també he escoltat molta música diferent, no?, des de petita. O sigui, jo a casa meva me'n recordo que s'escoltava des del Garrotí, s'escoltava sardanes, s'escoltava flamenc, s'escoltava Julio Iglesias, Whitney Houston... O sigui, al final és que hem escoltat tantes coses que m'he creat amb tants estils diferents, m'he creat... Que, clar, a vegades també costa perquè cantava de repent copla, cantava cançó melòdica, cantava boleros, cantava... O sigui, tantes coses juntes que dius, mare meva, o sigui, ara qui sóc, no? I per això sí que és un món molt obert per aprendre molts estils i moltes coses, però a vegades et juga una mala passada quan tens que fer el teu estil. Però gràcies a Déu, aquest any doncs, ha arribat el moment de dir qui sóc, no? I de saber realment qui sóc i qui és Lorena quan sona en una ràdio i saber diferenciar aquesta veu de les altres, no?
Escolta, com va ser tornar a entrar en un estudi de gravació, no per fer una cançó, que això no havies estat fent, sinó per dir, ara sí, anem a gravar tot un disc.
No, a més, vaig tindre el plaer de poder estrenar l'estudi. Vaig crear en aquest temps també un estudi de gravació i de veritat que és una passada, perquè bueno, és una passada, però tampoc deixes mai de treballar, llavors és com ho tens quasi gairebé a casa i estàs tot el dia a l'estudi, no? Però bé, o sigui, ho vaig agafar amb moltíssimes ganes. A més, el meu nen acabava de néixer, ell estava, venia a l'estudi també, estava ballant, ja s'ha criat una mica amb música, no? des de molt petitet.
El 10 de febrer és la data que heu de marcar del 2024, a les 9 del vespre, al Teatre de la Llotja, Lorena Gómez ens presentarà aquest Me vuelvo a la vida, que jo crec que, insisteixo, és un disc ple d'intenció, el títol del disc i el disc en si, té tot una intenció, i sempre dic el mateix, em repeteixo molt, però no em canso de dir-ho, anar a veure música en directe és una altra història. És viure-la. Sí. O sigui, quan un va a un concert, va a viure el concert, més que a veure'l, va a viure'l. I allí veus a la Lorena i veus com t'intenta transmetre el que vol dir amb cada cançó. Dic la Lorena perquè estem parlant amb la Lorena ara, qualsevol altre artista. Les músiques en directe, els concerts, s'han d'anar a gaudir. I us ho diem amb temps. 10 de febrer, a les 9 del vespre, Teatre de la Llotja, a la web teatredelallotja.cat. Lorena, què veurem a la Llotja? Quin muntatge tens preparat?
Doncs algo molt...
Que puguis desvetllar,
Algo molt especial i molt bonic. Hi ha molts temes visuals, també, no? Perquè la gent em conegui una miqueta més. Hi ha un escenari preciós, ple de dones, perquè tinc una banda de dones, amb moltíssima força. Cantaré cançons... sempre a la meva terra faig cançons en català. Llavors, que m'han acompanyat a la meva vida, no? I per Catalunya, quan estic per aquí, sobretot, són cançons que jo he escoltat a casa, que mon pare ha escoltat a casa i que fem una versió molt bonica. Cantaré tot el disc sencer, sense cap pausa. O sigui, el disc finalment, perquè clar, he estat cantant cançons en un lloc, en un altre, la firma, també cantes unes quantes i tal, però cantar un disc sencer des de principi a final... per mi és una passada, perquè això sí que és la història de la meva vida cantada, no? I bueno, després jo m'agrada molt estar amb ells, m'agrada després del concert abraçar a la gent, i més a Lleida, no? Més amb més motiu. A Lleida és com que sempre ja em deixo portar.
Anava a preguntar, dic, suposo que pujar en un escenari sempre té aquells nervis, aquella història. Pujar en un escenari a Lleida encara és diferent per tu?
No, i tant. No, és una passada. Jo, de fet, fixa't que he vingut aquí per promo i per lo de la firma de discos i tal, però uns nervis quan baixo a l'estació i veig Lleida Pirineus també són moltes emocions, no? Perquè, bueno, també penso doncs, a lo que he perdut, penso a ma mare, penso a tots els records, clar, la nostàlgia, clar. No? Però també penso que sóc una afortunada de poder dir que em sento profeta a la meva terra i que em sento superestimada. Sempre que he vingut a la Llotja, per exemple, ja no perquè el teatre estigui ple, que també, però és com Hawking Goig, no? Quina passada sentir-te estimada pel carrer, quan la gent et para pel carrer, és com... Doncs algo hem fet bé, no?, al final, i que des de molt petita jo, Lleida per mi ha sigut una escola molt, molt gran. Sempre he estat cantant a tots puestos, a orquestes, a festes, i bueno, i m'ha donat molt, Lleida m'ha donat molt.
Estava pensant el que hauràs cantat tu a la teva vida, perquè més vas començar molt petita, que ho vam veure en vídeos domèstics, el que hauràs cantat tu a la teva vida.
Molt, molt.
Escolteu, és una artista de Lleida, nascuda a Lleida, que parla de Lleida i que parla de Lleida a tot el món. Per tant, jo crec que, bueno, anava a dir, ens l'hem d'estimar, ja ens l'estimem amb la Lorena i la tenim a l'escenari del Teatre de la Llotja el 10 de febrer a les 9 del vespre, al teatredelallotja.cat, allí teniu la informació i poder comprar les seves entrades. Lorena, que ha estat un plaer que ens hagis visitat i un plaer sobretot haver escoltat aquest nou disc i que t'hi haguis posat i que haguis pogut fer el que tu has volgut i que el resultat és espectacular.
Moltes gràcies, me n'alegro molt que us agradi. Ha sigut fet amb tot el cor i amb tot el carinyo per tota la gent que jo crec que li devia, no? També.
Mírame despegar, ya nos conocemos, no somos tan malos.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, avui és dimarts i per tant gastronomia amb el Felip Urbano.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Este sonido que vas a escuchar a continuación puede describir perfectamente el momento que vive el mercado hipotecario español. Frenazo en seco. La firma de hipotecas ha descendido casi un 30% interanual, lo que quiere decir que por cada 100 créditos hipotecarios que se firmaban hace un año en España, pues ahora se están firmando 70. Lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y además añade que es la séptima caída consecutiva, con lo que el frenazo acumulado es mucho mayor. El lastre que está frenando el mercado hipotecario se llama Euribor, que ahora alcanza su nivel más alto desde 2016. Según el INE, estamos en el 3,26% de media, cuando hace un año era un punto menos. Este mes de noviembre ha llegado a superar el 4%, aunque ahora mismo se ha vuelto a moderar. Cada vez que se actualiza el Euribor, la traducción al bolsillo es importante porque con la última actualización, una hipoteca media de 150.000 euros supone pagar 200 o 250 euros más cada mes. Y en muchos casos empieza a llover sobre mojado porque ya notaron una subida hace un año, con lo que esta se acumula. Con este panorama hay que tener muy claro lo de ponerse a comprar una vivienda actualmente, en estos días. El que puede esperar, se está esperando, porque lo cierto es que los precios no han bajado en la misma medida que ha subido el Euribor. Ahora mismo, la mayoría de quienes firman una hipoteca están optando por el interés fijo, que a la larga puede parecer más caro, pero desde luego evita muchas sorpresas y muchos sustos. En este momento de incertidumbre, el futuro hipotecado va a lo seguro, sin sorpresas mensuales. ¿Cuánto puede durar esta situación? ¿Cuándo volverá a girar la rueda en sentido contrario para que nos baje la hipoteca? Bueno, pues aquí viene una dosis de optimismo, porque según los expertos es posible que hayamos tocado techo o lo estemos tocando. Y lo dicen porque el Banco Central Europeo ha frenado su política de subida de tipos después de 10 meses de incrementos consecutivos. En su última reunión, el BCE mantuvo el precio del dinero y no lo subió, por lo tanto el Euribor también se queda estable. Esto no quiere decir que nos baje la hipoteca de golpe, pero puede que no suba mucho más. Lo normal es que una vez que el Banco Central ha decidido frenar la subida de tipos, lo mantenga como está y en algún momento, sin saber cuándo, empiece a bajar, siempre y cuando la situación con los precios se siga controlando. Con la economía nunca se sabe, esto es verdad, pero quédate con lo bueno, empieza a verse algún claro en el horizonte. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, te doy una cifra, una hora y unas palabras. La cifra, 24.000 millones de euros, toda una cifra récord, ha tenido que desembolsar la Seguridad Social para afrontar el pago de las pensiones en este mes de noviembre. A la nómina habitual, pues ha sumado la de la extra de Navidad. Vamos con la hora. A las 6 de la mañana de este jueves se prolongará la tregua entre Israel y Hamas, que arrancó el viernes y que hasta el momento ha permitido la liberación de 150 presos palestinos y 69 rehenes israelíes y de otras nacionalidades. Naciones Unidas calcula que cada día que pasa sin bombas permite la entrada en la franja de Gaza de 200 camiones con ayuda humanitaria. Y también unas palabras: machirulo, bar con V y chunda chunda. Esta sé que te encanta, la de chunda chunda.
Hombre, el chunda chunda, siempre.
Bueno, esa es, a diario me la dices. Se incorporan como nuevas palabras al diccionario de la Real Academia Española. Más de 4.000 300 incorporaciones en las que por primera vez en la historia aparecen también sinónimos y antónimos. Y dentro de media hora está prevista la comparecencia en el Colegio Español de Roma del obispo responsable de la subcomisión de seminarios, Jesús Vidal, y del secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Ofrecerán los detalles del encuentro celebrado esta mañana en el Vaticano con la presencia del Papa Francisco, en el que se ha analizado con los responsables vaticanos el presente y futuro de los seminarios españoles. Y desde ayer se está celebrando en Málaga el cuarto encuentro nacional de colegios diocesanos, en el que participan representantes de 330 colegios pertenecientes y gestionados por las diócesis españolas, la mitad de ellos en Valencia y en Andalucía. Además de la formación del profesorado, se analiza el estado de la enseñanza de la religión en las comunidades autónomas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal estás?
Hola, buenas Pilar, tardes. Buenas tardes.
Gaby, operado ya, ¿no?, de la lesión de rodilla, la grave lesión.
Sí, el centrocampista del Barcelona que se lesionó con la selección española ha sido intervenido esta mañana en el Hospital de Barcelona. ¿Qué detalles tenemos de la operación, Elena Condis?
Ha salido todo bien, ha sido intervenido de la rotura del cruzado de la rodilla derecha y se le ha practicado también una sutura en el menisco que tenía afectado. Le ha operado el doctor Monllau con la supervisión de los servicios médicos del Barça. Gaby ingresaba a las 7:15 de la mañana en el Hospital de Barcelona, donde permanece con su agente y toda su familia. Aparte de Gaby, tampoco estará esta noche Ter Stegen contra el Oporto. Hoy se ha probado, pero no se ha recuperado del dolor de espalda. El portero titular volverá a ser Iñaki Peña, como en Vallecas.
Ese partido es a las 9, a esa hora se juega también el Feyenoord Atlético de Madrid. Mañana, entre otros, juega el Real Madrid contra el Nápoles sin Modric, que sufre una fuerte sobrecarga. Está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti, pero antes Carvajal acaba de decir que él renovaría al italiano.
Yo le firmaría, claro, yo le renovaría mañana mismo, ¿no? Ya te he dicho que creo que pocos entrenadores pueden hacerlo mejor que Carlo, y él mismo sabe, ¿no?, que al final, si en este club no se gana nada, pues normalmente la cabeza del míster es la que rueda, también la de varios jugadores, pero eso es así en este vestuario y en los grandes de Europa. Así que no creo que sea un riesgo, porque todos sabemos la capacidad de trabajo que tiene y el nivel que puede aportar al equipo.
Tenemos tiempo de juego hoy a partir de las 8:30 con el Atlético y el Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, pràcticament 7 minuts per sobre de la 1. Comencem el migdia a COPE Lleida, dimarts 28 de novembre. Estem arribant a pràcticament els 18 graus, 17.6, 17.6, però segueix el vent. I per tant, tot i que la temperatura és més alta que la d'ahir, la sensació tèrmica és inferior. Per cert, que ahir va entrar aquest vent càlid, entre cometes, però per la temperatura que teníem ahir durant el dia, va entrar aquest vent més càlid i va fer que la temperatura màxima es donés a les 7:40 de l'alvespre. És inaudit. Ja ens ho ha explicat abans l'Armando Álvarez. Però és que això ha fet que la temperatura mínima d'aquesta nit, abans d'ahir ens vam quedar a 1,9 graus positius, aquesta nit ens hem quedat a 9 graus positius. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens han d'explicar la Laura què és el que ens espera per avui i també de cara a demà. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està ennuvolat al Pirineu i amb intervals ennuvolats a la resta. El vent és de l'oest moderat a la meitat sud i fluix a la resta, i les temperatures baixen al Pirineu i pugen a la resta. Marcaran 19 graus. A Lleida demà el cel estarà ennuvolat al Pirineu i amb intervals ennuvolats a la resta. Esperem estrats baixos, brumes i probables bancs de boira al matí a punts del nord de la depressió central i precipitacions febles al vessant nord del Pirineu la primera meitat del dia, amb la cota de neu al voltant de 1.600 o 1.800 metres. Les temperatures baixaran al Pirineu, on es produiran gelades, i pujaran a la resta de forma localment notable. En el cas de les mínimes, a l'extrem sud, la mínima serà de 4 graus sota 0 a la Seu d'Urgell i les màximes de 16 a Lleida, 14 a la Seu d'Urgell i 11 a Vielha. I el vent serà de l'oest moderat a la meitat sud i fluix a la resta, amb possibles cops forts o molt forts de component nord a cotes altes del Pirineu al matí. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 9 minuts per sobre de la 1, busquem una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Hi ha tot un grup d'empreses que s'instal·laran al nou polígon industrial de titularitat privada Torre Soler de Lleida, que està al peu de la WL11 i la Variant Sud. Ja ho ha anunciat el promotor del polígon, Josep Maria Solanes, en l'acte inaugural que ha plegat empresaris i autoritats del territori. Solanes ha explicat que ja s'ha venut el 70% del sòl disponible, percentatge que equival a més de 150.000 metres quadrats. En aquest sentit, cada empresa ha sol·licitat uns 10.000 metres quadrats de mitjana per a les seves instal·lacions amb la voluntat de créixer i expandir-se al nostre territori. Aquest és el primer polígon industrial que es desenvolupa a Lleida en els darrers 15 anys. Mentre, doncs, seguim tenint al costat el polígon industrial del Segre, el qual encara no té aigua potable, per exemple, i ara sí que s'està desplegant un carril bici al carrer principal, però vaja, vull dir que li falta molt, molt manteniment. D'espai no n'hi ha més, però de manteniment hi ha molt marge. En tema d'urbanisme, també t'explico que la Conselleria d'Interior veu amb bons ulls el terreny que ha proposat la Paeria, que està situat entre la Bordeta i Ubarés, per construir la segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a la capital del Segrià. El terreny municipal està situat a l'Avinguda Fontanet i el consistori el cediria a la Generalitat perquè pugui construir una nova comissaria que, en principi, farà les funcions de seu central de la regió policial de Ponent. No tancaran l'actual. I també, la principal passaria és aquesta, però la que ara existeix, la del carrer Sant Hilari, quedaria com a específica del Segrià. També permetria l'increment d'agents. I amb això es descarta ubicar-la al centre històric com l'antic Ajuntament de Lleida o l'antic equip de govern de la darrera legislatura volia. L'actual equip de govern ha dit que no hi ha cap solar que tingui, doncs, les especificacions que requereix muntar, doncs, una infraestructura d'aquest calibre dins del centre històric. Això no vol dir que no es pugui incrementar, per exemple, la presència policial de passeig, de patrulles, etc., al centre històric. Que no hi hagi la comissaria allí no vol dir que no hi hagi d'haver presència policial, però vaja. Fem una pausa ràpida i de seguida parlem de gastronomia. Lo fem aquí a Cope Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cope Lleida.
I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away, yeah, to find
I és l'hora en la que parlem de, ja saps, de tot el món gastronòmic. Camí cap a 2:15 els dimarts amb el Felip Urbano, que és el nostre sommelier, és el nostre copilot, per entendre'ns. Ara que s'ha posat tan de moda això dels copilots, en anglès, que són com anomenen a totes les intel·ligències artificials, doncs el nostre copilot és el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bones, Ricard. Què tal? Com estàs?
Escolta, que t'he equiparat a una intel·ligència artificial, eh?
Ja ho he vist, hòstia, molt bé, eh? Bueno, crec que la IA aquesta se queda curta, però bueno, eh?
Bueno, Felip Urbano, escolta, a qui coneixerem avui?
Avui, fa crec que ja aproximadament un mes vaig tindre la sort de conèixer l'Andrea i l'Andrés, Daniel, amb una cata que estava fent, i van vindre per fer la cata que jo estava fent, però volíem presentar el seu projecte, que és un vi kosher. Llavors, dintre d'aquest món, sàpiga que és un vi kosher o que és un producte kosher, crec que encara no està molt clar, i nos van explicar la història. Me va semblar meravellosa i vaig pensar, si quieres, pues te invitamos a nuestro espacio gastronómico que tenemos en Lleida y nos explicas para que la gente se ilusione y se emocione con lo que nos va a explicar hoy Andrés.
Vale. Andrés Kraus, ¿qué tal? Buenos días.
Ricard, muy buenos días. Un placer estar acá contigo y con tus oyentes.
Oye, bienvenido. Ahora vamos a descubrir vuestra historia. Antes de nada, Andrés, oye, ¿tú de dónde eres?
Colombiano. Nací en Colombia. Ajá. En Bogotá.
¿Y ahora dónde, desde dónde nos estás hablando?
Bueno, te hablo desde Barcelona. Llevamos viviendo aquí ya desde el 2003, ya 20 años.
Bueno, 20 años.
Acá,
¿eh?
En Barcelona.
Sí, sí, sí.
Media vida.
Muy bien. Andrés, ¿tú cómo de pequeño, oye, de pequeño qué querías ser?
Bueno, como todos los niños pequeños, un montón de cosas, unos sueños que no, que sabes que te imaginas o bien siendo o futbolista,
sí, sí.
O cantante, o bombero, o policía, yo qué sé, todas esas cosas que le alimentan a uno la imaginación y un mundo lleno de aventuras y una vida llena de experiencias espectaculares, pero bueno, poco a poco la vida va haciendo su camino y nos vamos, digamos, encontrando con las diferentes sorpresas que nos depara el camino de la vida.
Hoy contigo vamos a hablar de vinos.
Correcto.
Tú de pequeño, en tu familia o amigos, ¿ya teníais relación con el mundo de la gastronomía o cómo entras tú en este mundo?
No, más bien poco. A ver, la relación que teníamos con la gastronomía de pequeños es el amor por el buen comer y disfrutar alrededor de una mesa con buena compañía y buena comida. Pero aparte de eso, pues digamos que la única relación directa con la gastronomía, pero que no me tocó, era que mi padre tenía un restaurante, pero mucho antes de que yo naciera, en Santa Marta. Esto es una ciudad en la costa de Colombia. Él tenía un restaurante, pero de aparte de eso, no, ninguna otra relación, y con el vino mucho menos.
Ajá. ¿Y cómo llega cómo se cruza el vino en tu vida?
Bueno, yo creo que el vino se cruza en nuestra vida porque nosotros, a medida que...
Perdona, Andrés, perdona.
Bueno, el vino se cruza en nuestra vida principalmente, digamos, por el amor y la pasión y el contacto que hemos tenido con la naturaleza a lo largo de toda nuestra vida. Tanto, bueno, como te comentó Felipe, esto es un proyecto de mi señora y mío. Los dos somos colombianos. Andrea, que es mi señora, cuando venía creciendo, o sea, en su juventud, ella todos los fines de semana se iba a unas fincas que están en las afueras de Bogotá, en Cundinamarca, donde crecen un montón de frutas exóticas como la papaya, como el zapote, un montón de frutas, y ella tenía ese contacto, digamos, con la naturaleza todos los fines de semana. Y yo, por mi parte, mis abuelos, por parte de mamá, tenían una finca de cocos en la costa del Caribe colombiano. Y ahí, pues, todos los veranos, todas las vacaciones de diciembre, eran meses y meses ahí metido, rodeado de cocos y de palmeras y de mar. Y bueno, ese contacto estrecho con la naturaleza, creo yo que fue lo que de alguna manera, de pronto subconscientemente aquí, mientras una vez llegados aquí en el 2003, viaja uno mucho por carretera. Tú sabes mejor que yo que aquí cuando coge carretera uno de los paisajes más frecuentes y más hermosos de digamos del territorio de la geografía española puede ser también los viñedos.
Sí.
Y a partir de ahí empezamos como que a soñar en poder embarcarnos en un proyecto con la tierra.
Uh-huh. Oye, y con el vino. Este sueño se empezó a materializar y vosotros ya habéis, sois propietarios de una marca de vinos y ya tenéis vino en el mercado.
Correcto, correcto. Desde hace 3 años recogimos la primera uva de este primer vino que tenemos ahora en el mercado. Es un vino que salió a finales de agosto, principios de septiembre, al mercado acá en España y en el mundo entero.
Uh-huh. ¿Cómo se llama vuestra marca?
El vino, nuestra marca es Dalea, que uh-huh. representa Daniel y Lea, que es mi segundo nombre. Uh-huh. Y el segundo nombre son, digamos, como los nombres. Y aquí de pronto podemos dirigir esta entrevista hacia lo que es el vino que nosotros hacemos, que es un vino kosher. Dalea es Daniel y Lea.
Ajá.
Es la conjugación de estos dos nombres que son nuestros nombres bíblicos, el de mi señora.
Ah, vale.
y la mía.
Claro, has nombrado ya el tema de vino kosher.
Sí, sí, porque es el proyecto. Más que hacer un vino únicamente, lo que queríamos hacer es un vino kosher. El proyecto siempre fue un vino kosher, no un vino normal. Siempre, o sea, nuestro sueño era hacer el vino kosher.
¿Qué, pero qué es un vino kosher?
Bueno, un vino kosher básicamente es un vino cuyos procesos de producción es... A ver, desde que tú recoges la uva, coges la uva, la pones en la tolva donde se quitan las... Se vuelca la canasta con la uva y va la tolva, hasta que se embotella, son procesos que tienen que venir, digamos, supervisados por un rabino, o su equipo. ¿Sabes? Todo lo que pase durante ese sí. proceso tiene que venir supervisado por un rabino. Estos son unas leyes que tienen casi más de 3.000 años de antigüedad. El vino aparece en el Antiguo Testamento, digamos, prácticamente una de las primeras menciones, si no la primera mención que se hace del vino, puede ser cuando Noé ya habla de recoger viña para llevar y colocar uva y sembrar viña una vez se acaba el diluvio. Entonces ya en el libro de Génesis se habla, en el Antiguo Testamento se habla del vino.
Sí, sí.
Es algo muy sagrado y muy, muy especial en el judaísmo el vino.
No, y viene de lejos. De todas maneras, a nivel práctico, al final, el resultado final... no difiere mucho, ¿no?, de otro vino.
No difiere en absoluto. Todo lo contrario, Ricardo, tal y como tú lo dices, es importante destacar que la producción de vino kosher no afecta ni al sabor ni a la calidad del vino en sí mismo. Uh-huh. Lo único que hace es que durante los procesos que el enólogo se vuelve la cabeza o el cerebro y los ayudantes del rabino son las manos que ejecutan todas esas acciones que el enólogo les está diciendo. O sea, no improvisan los ayudantes del rabino. Ellos hacen exactamente lo que el enólogo quiere que se le haga al vino que él está produciendo.
Estaba leyendo que la palabra kosher deriva del vocablo hebreo que significa listo, apto o adecuado.
Correcto, Sí, es adecuado para el consumo de los judíos o judíos observantes dentro de las tradiciones del judaísmo.
Andrés, vosotros, porque supongo que os lanzáis a este, como decías antes, a este sueño, a lanzar este producto, porque detectáis que hay un nicho de mercado que requiere de este tipo de vino.
Sí, pues el vino es algo muy muy sagrado y muy importante dentro del judaísmo. Lo utilizamos siempre para bendición y en alegrías. En todos los momentos especiales importantes de la vida de un judío, ahí se sirve vino. En todas las fiestas que tenemos a lo largo del año, las fiestas del calendario judío, las que lo celebramos siempre acompañados de una buena botella de vino. Todos los viernes celebramos el Shabbat, en el que también nos sentamos en la mesa con la familia, con amigos, abrimos una buena botella de vino, hablamos de Torá, contamos cuentos y bueno. Entonces el vino sí, el vino siempre está presente.
Sí. No sé si hemos perdido a Felipe Urbano. Felipe, sí, Felipe.
Sí. Dime.
¿Tú lo has probado?
Sí, yo tuve la suerte, como decía antes al principio de la entrevista, de conocernos personalmente, los dos, con Andrea también. Tuve la suerte de probar el vino. El vino es un vino bajo la DO Priorat y lo elaboran en Marco Abella, que es el nombre de la bodega donde ellos elaboran el vino. Entonces, es lo que decía Andrés, es un vino elaborado como elaboraremos cualquier vino, pero con esa parte de magia, esa parte de historia, pero se está explicando que si dejamos un poquito al lado, cada uno puede creer en lo que crea y lo que piense, pues si eso lo dejamos un poquito al lado y lo escuchamos un poquito, me parece que cuando habla todo el mundo presta atención, la manera de explicar que tiene y sobre todo saber lo que es ese vino kosher que dentro del mundo nuestro todo el mundo conoce, pero quizás no sabía la parte esta
claro.
Que tiene tan bonita. Entonces, el vino me parece un vinazo, yo ya los felicité. Si no pasa nada, mañana igual nos vemos otra vez y descorchamos otra botella de Shomer, que sería un placer. Y yo creo que es algo que deberíamos profundizar un poquito más para entrar dentro de esa parte que os está explicando de la historia.
Andrés, las viñas de donde sacáis la uva para hacer el vino, ¿son vuestras o de momento no?
No. Las viñas no son nuestras, las viñas son de Marco, de la bodega de Marco Abella.
Ya,
de,
y tenéis y Bolivia. Y tenéis planes para decir, oye, venga, vamos a buscar un terreno y vamos a plantar nuestro viñedo y después ya en un futuro hasta nos lanzamos a tener hasta todo el proceso.
Pues Ricard, si Dios quiere, esas son nuestras intenciones.
Ah, vale.
No va a ser de la noche a la mañana.
Claro.
El mundo del vino, tanto kosher como no kosher, es un mundo en el que es cuestión de paciencia, de los tiempos de la naturaleza, de los tiempos de la propia viña. Entonces no hay afán. Efectivamente, esto es parte del sueño, yo creo que eso ya sería ya el...
Qué bien.
La culminación del sueño, el poder tener nuestro propio viñedo y nuestra propia bodega y todo eso, pero de momento...
Ya sé que me he avanzado mucho en el tiempo, Andrés, ya
mucho,
lo sé.
Mucho, Ricardo, pero no pasa nada. Hacemos esta misma entrevista en 20 años y...
Bueno, perfecto.
Me
alegra que lo tengáis en mente. O sea, me alegra que al final tú dices, oye, yo ahí lo veo, al final del camino. Está lejos, sí, pero lo veo. Eso es bueno.
Andrés, ahí quiero estar yo también,
Eso, a Felipe también lo traemos,
Encantados.
Gracias.
Andrés, oye, ¿cómo os encontramos en internet?
Bueno, nos puedes encontrar en Instagram, en Dalea Wines.
Ajá.
Es lo que tenemos ahora, le estamos empezando a trabajar fuertemente al Instagram, Andrea y yo.
Muy bien.
Y bueno, página web no tenemos de momento, porque como solamente tenemos una referencia, que es este vino tinto, Shomer, que es la marca de nuestro vino. Más adelante, cuando tengamos más vinos, seguramente sí haremos nuestra propia página en la que podremos dar más información de todo el vino que tenemos.
Muy bien. Pues Dalea Wines, Ambedoble, que es Vinos Dalea, lo encontráis en Instagram, ahí los podéis seguir y conocerlos y seguir de cerca este proyecto que ya veis, que oye, es aquello de poco a poco y buena letra, va avanzando, va creciendo y yo creo que esto es lo más importante. Hemos conocido hoy a Andrés Kraus. Andrés, ha sido un placer conocerte, enhorabuena por el proyecto y oye, no sé, en 20 años o antes, a ver.
Si Dios quiere, sí.
Muy bien. Sí. Gracias, Andrés y Felipe Urbano.
Sí. Ricardo, muchísimas gracias a ustedes,
claro,
por la invitación. Encantado.
Andrés, a ver si es posible y nos vemos mañana. Yo te digo algo en un rato.
Sí, Felipe, el miércoles tengo entendido, ¿no?
Sí, pero ya te llamo yo en un rato.
Sí.
Vale.
Muy bien. Aquí ya están tancant històries amb el Felip Urbano. Felip, escolta, cuida't força. Una abraçada gran.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Vinga, que fem una pausa i comencem la tertúlia dels polítics.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida.
Un minut i mig per sobre de dos quarts de dues, és dimarts, i això vol dir que tenim la tertúlia dels polítics en un dia en el que tenim les temperatures, altra vegada, relativament altes, però on ens ha avançat ja el nostre meteoròleg, que cada dia tindrem un temps diferent. O sigui, cada dia tindrem un temps diferent, per tant, és difícil de fer una previsió. O sigui, si li pregunteu, escolta, quin temps farà el resta de la setmana? No, cada dia farà un temps diferent. Dijous sembla que pot arribar pluja, però ja ens ha avançat que la tònica, que seguirà la tònica habitual, que és que sí, igual plou, però Lleida plourà poc. Què hi farem? Vinga, que tenim ja els polítics asseguts aquí als estudis. Per part del PSC està la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Del Partit Popular, el Xavi Palau. Xavi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'Esquerra, el Xavi Estrada. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
De Junts per Cat, el David Melé. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia.
De Vox, a la Glòria Rico. Glòria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I del Comú de Lleida, la Laura Vergés. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Fixeu-vos que avui sí que he seguit un ordre concret a l'hora de presentar, que és l'ordre amb el que van quedar pel número de vots. I dic això perquè normalment jo miro aquí davant que són estan asseguts i mira, començo per un costat o per l'altre i anem girant. He seguit aquest ordre perquè m'han dit que el mes que ve s'ha d'aprovar pressupostos a l'Ajuntament de Lleida i que el PSC com el que farà és començar a parlar amb els diferents grups polítics i ho faran per ordre de vots. Per tant, jo he començat amb la Carme Valls i després, Carme, suposo que ja cridareu a al despatx, al Xavi Palau.
Bueno, cridarem al despatx, jo anirem al seu, això.
Bueno, ja m'entenc. Cridarem al... Una manera de
no,
parlar,
no, no,
però...
Sí, era broma. No, bueno, van fixar com a data per intentar, jo crec que, aprovar pressupostos el dia 22 de desembre i, per tant, amb una comissió informativa que serà el 15 de desembre, i el que han fet avui és donar el tret de sortida, plantejar quins són aquells eixos bàsics sobre els que treballarem, Està clar que sols no podem aprovar els pressupostos i, per tant, hem deixat, no hem tancat les partides, sobretot el que fa a temes d'inversions, perquè d'alguna manera volem consensuar amb els partits per tirar endavant aquests pressupostos. Tot i que, evidentment, dintre de les línies d'actuació i d'aquestes línies que ha muntat el PSC, que és aquesta ciutat justa, ciutat segura, ciutat amb nom de dona, ciutat de les oportunitats, i me'n deixo una de ciutat que no... que no recordo, bé. Però bueno.
La Carme ve armada amb un munt de papers.
I fins al dia 11 ja per fer al·legacions, no? Penso, o...
Sí, és a dir, això voldrà dir que nosaltres...
O sigui, ara heu d'informar, no?, a tots els partits, perquè sàpiguen...
Bueno, no, aquest matí hem fet una comissió, han fet una primera comissió informativa, doncs el que t'estava dient, doncs a grans trets han fet una petita presentació de quins són els números, no?, els números, com a mínim aquells números de dir quin serà el volum d'ingressos, quin serà el volum de despeses, que això hauria de coincidir, i per tant aquesta part és important. També, doncs bueno, són uns pressupostos, diguem, més petits que els de l'any passat, perquè hi ha una part, una diferència important, que és el tema dels Next Generation, doncs que el 2023 hi havia pressupostats, hi havia una previsió d'espera, de rebre respostes sobre projectes de Next Generation, que en aquest moment no hi són, i per tant no podem... han baixat, amb el tema de Next Generation, han baixat, diguem, 10 milions d'euros, no?, de partida.
Ara parlarem de pressupostos, i us preguntaré a veure què voleu o què us semblen a grans 13. Deixeu-me que faig un parèntesi ràpid, perquè he rebut un missatge, i jo també ho he vist. Ahir es va acabar de pintar la part del... Faig un parèntesi, canvio de tema. Es va acabar de pintar el carril bici que faltava de Passeig de Ronda, que arriba fins a la rotonda de la carretera de Saragossa, per entendre's, i avinguda de Madrid. I allí queda mort, aquell carril bici. Pregunto, Carme, teniu previst com portar aquest carril bici fins als instituts? Perquè, clar, allí hi ha un problema. O sigui, jo no m'imagino... Anava a dir, ni canalla ni adults anant en bicicleta per aquella rotonda.
No, segur que no, segur que no.
Ja previst, clar, o de moment allí s'acaba l'obra i ja està?
Bueno, jo t'he de dir que en aquest sentit me pilles una mica i no,
vale,
sé... No ho sé. El que passa és que, allí també està clar que hi ha una passarel·la per anar per damunt.
Una passarel·la peatonal, però si fiquem bicicletes allí jo crec que serà un caos, però bueno...
Sí, completament d'acord, però i està clar que el tema dels carrers bicis, que avancem, jo crec que avancem, anem ràpids i tal, però també és cert que ens falta molt per avançar, vull dir, al moment que puguem fer tota la ciutat amb bici, doncs irà aquesta part important, però bueno, desconec el tema de
l'institut. Algo d'aquest tema... No, vale, doncs tornem...
Sobre el carril bici? Sí. Home, jo crec que en una ciutat com la que tenim, doncs agrairíem tots plegats de que si pensem en una llei en un futur doncs sostenible i adequat també al menys contaminació i aquest tipus de coses, doncs ens haurem de replantejar el tema de la mobilitat.
Bueno, és que jo crec que el tema de la mobilitat, el tema de la bicicleta, el tema dels cotxes, el tema d'aquesta ciutat que tots diem, no?, aquesta ciutat més amable, més sostenible, que a tots ens agrada, però a tots ens disguste, no?, perquè cada vegada que parlem de mobilitat, doncs sempre hi ha algú que no ens agrada, no? Reduir carrils no ens agrada, que passin les bicis no ens agrada, bueno, és un tema, jo crec que és un tema d'aquestos de ficar damunt de la taula i amb els quals els polítics hem d'anar per davant moltes vegades del que se demana. No?
D'aquí unes setmanes us tornaré a posar sobre la taula la zona de baixes emissions, que va quedar en stand-by, en parèntesi, però que s'haurà de fer tard o d'hora, i veurem com afecta, com es tira en van.
Tot aquest tema de mobilitat anem tard, ja, vull dir que també esperem veure els pressupostos si hi ha realment una aposta per canvi de mobilitat.
Mira,
o no.
Això que diu la Laura és important, perquè algú pot pensar, bueno, vale, ara parlem de pressupostos, i això què té a veure? Bueno, té a veure a tot, perquè els pressupostos és on ha de sortir reflectit tot el que a priori s'ha de fer l'any vinent.
El que passa és que jo també crec que els pressupostos, i sobretot els dels primers anys, o com a mínim els mandats, són un projecte de 4 anys, no? I és possible que hi hagi coses que no puguin aparèixer en aquest primer pressupost, perquè al final hi cap el que hi cap, però que sí que són projectes a 4 anys. I per tant, jo crec que amb això ho veurem abans amb el PAM, que és el projecte d'acció municipal, que la intenció és presentar-lo abans de pressupostos, on allí sí que es veu quina és la línia a seguir d'acció del govern, no? Perquè tot no hi cap amb els pressupostos d'un any.
Però el pla d'acció municipal s'ha d'anar començant.
No eren les 100 propostes inicials.
Bueno, Xavi Palau, què espereu dels pressupostos, del que saps que no t'ha agradat, A veure, i de manera breu, perquè ens queden 21 minuts.
Avui hi ha hagut una reunió informativa, crec que és una manera correcta des del punt de vista deontològic de començar a fer efectes, que és lògic que se'ns informi d'entrada quines són les línies prioritàries del govern de la paeria i en aquest sentit es dur a terme les aportacions per part dels diferents grups. Aquest és un sistema correcte de treball, per tant, aquí no hi ha res a dir. No, jo concretament no he pogut assistir a la reunió d'avui, ho han fet companyes regidores, en qualsevol cas em consta que la documentació resumida ens l'enviaran, crec que tenim fins al dia 11 per formular al·legacions, el dia 15 de desembre hi haurà la comissió i el dia 22 el ple. Jo vull dir dues coses. Primer, no cal tenir pressa, ja fins al dia 22, i també si hi ha un acord segur que serà el dia 22, i si no hi hagués un acord segurament que es podrà continuar negociant a posteriori per buscar un acord. A vegades fixar-nos dates pot ser un mal company. Dit això, també entenc que el pressupost és un document que si bé s'ha d'aprovar, la ciutat és viva. I és evident que la ciutat, llavors la ciutat és lògic que...
Es pot aprovar el gener, el pressupost, per exemple.
Sí, i al febrer i al març, sí, clar. Per això et dic jo, potser a vegades hi ha una data.
No és el millor.
No és el millor, però pot ser, pot passar. Al final l'important és aprovar algo que tingui un consens.
No, ara per saber-ho, que no sé si hi havia una norma que havia d'aprovar-se ara abans d'acabar.
Prorrogar pressupostos.
L'important és aprovar ordenances abans del dia 1 de gener, perquè hi ha algunes que s'han de començar a meritar a aplicar a partir del dia 1 de gener, que ja ho han fet. En qualsevol cas, en aquest sentit, ara a partir d'aquí nosaltres doncs estarem oberts a fer propostes perquè al final s'han de sumar. I veurem el govern quina resposta té a aquestes propostes.
Si algú vol desvetllar ja la seva principal proposta, estem oberts per escoltar-la.
No, perquè en el nostre cas no hi haurà una única proposta, hi haurà moltes. Llavors, en aquest sentit, les anirem desvetllant de cop, eh? Segurament que el divendres o el dissabte ja farem una primera nota de premsa, roda de premsa, explicant els nostres eixos.
Xavi Estrada.
Bé, doncs jo tampoc he estat en aquesta reunió, he estat dels companys. Jo penso que el més calent està a l'aigüera, encara, perquè en tema de pressupostos, fins que no se sap realment com se reparteixen les partides, difícilment pots acabar d'ajustar una miqueta de les accions que vols fer. Més que propostes en si, jo... Preocupació perquè hi ha els temes doncs, importants a la ciutat, com és el model d'inclusió, que se'ns va anunciar doncs, fa uns mesos. Recordem doncs, que hi havia pràcticament uns 4 milions d'euros que podien anar destinats a aquest Albert, dels quals doncs, romanen només 200.000 per part de la Generalitat, la part de Diputació, que són 600.000, més els 400.000 de l'Ajuntament, és a dir, rebaixem d'aquests pràcticament 4 milions a 1.200.000 el pressupost que hi pot haver i a més és, això a nosaltres realment ens preocupa. Ens preocupa per què? Perquè estem al mes de... Doncs mira, estem mirant el calendari pràcticament al mes de desembre, ple i glu.
El divendres és desembre, eh?
Correcte, ple de temporers. Llavors el problema és què farem si aquest govern del PSC tampoc creu amb el pavelló de Fira 5.
David Mele.
Bé.
I amb això que tanquem els tres grups que poden donar la majoria perquè es pugui aprovar els pressupostos, per exemple. Eh?
Jo faré per ordre a les preguntes que has fet, més enllà de projectes i propostes concretes, perquè a més d'una feina que sí que han fet tots i cadascun dels regidors que estem aquí, els nostres grups, aquests 5 mesos, és anar a treballar amb les entitats i anar a treballar amb els diferents barris, quines són les necessitats. Però més enllà de necessitats concretes, també la conclusió d'aquestes grans eixos de ciutat que nosaltres també creiem, i el nostre plantejament és esperar a que ens cridin, o si volen vindre al nostre despatx, a planificar ja una sèrie de propostes que ja teníem treballades i també en la línia del programa electoral, i fer dues mencions al que comentava el senyor Jair Palau. Una és, sense cap mena de dubte que podien fer febrer, març o abril, però sense cap mena de dubte per els regidors i regidores que estan al capdavant de la regidoria, com més aviat millor, perquè pels tècnics municipals i pel dia a dia d'una regidoria no tindre pressupostos fins al mes de març o abril, i nosaltres ho vam tindre que patir i per diferents circumstàncies que tampoc venen al cas, però aquesta va ser la realitat. I com diu el senyor Jair Palau, i m'agrada molt citar-ho, els pressupostos marquen un abans i un després, i senyor Estrada, la nostra penyora, entre cometes, comença a perdre l'astre a partir dels pressupostos perquè seran els primers pressupostos del nou equip de govern. I moltes vegades el senyor Palau també ho ha fet menció i crec que així, que és l'aposta decidida, el que comentàvem aquí, quins són els eixos principals d'aquest govern. Sense cap mena de dubte, des de Junts, com han fet fins ara, plantejarem quan tinguem l'oportunitat les nostres propostes i fent aquesta oposició constructiva buscarem aquestes aliances i aquests consensos per tirar endavant diferents projectes que nosaltres creiem, que entenc que és el que faran els altres partits. Però ens esperarem el nostre torn.
Glòria i Laura.
Doncs jo crec que bueno, la tenim molt poca informació, jo tampoc he tingut la sort de ser-hi avui, però la informació que tenim de moment és molt poca. Evidentment serem prudents i anirem, diuen, no ens diu l'equip de govern, que anirà penjant tota la informació, ens estudiarem amb deteniment, però deteniment no, perquè no en tenim, el dia 22 és el dia del ple, però bueno, esperarem també aquesta trucada de la senyora Valls per poder veure pues, què és el que es farà i amb els diners i quines prioritats té l'equip en tema pressupostari.
Des de Vox teniu algun punt que dius...
Evidentment, nosaltres visitem també entitats, com ha dit el senyor Melé, visitem entitats, els barris, vull dir, sí que tenim algunes prioritats, d'acord, però bueno, volem saber també pues, què és el que es farà. No?
Laura Vergés, el Comú de Lleida.
Sí, nosaltres de fet ja li vam fer arribar al govern les nostres prioritats abans de la presentació de pressupostos, perquè veiem que tardava una mica la cosa, ens preocupava, no?, que anem molt justets, no?, d'aprovar molt a final d'any els pressupostos, i per tant vam decidir no esperar i fer-los arribar, perquè així ja s'hi podien anar incorporant coses abans de fer aquesta presentació, doncs feina feta ja, no? Nosaltres clarament marcàvem prioritats en l'àmbit social i en l'àmbit ambiental, que són les dues prioritats que també ja vam anunciar a l'inici de mandat i en campanya, vull dir que no crec que sorprenguem a ningú. Vam presentar també una sèrie de mesures concretes als diferents barris, a Sucs i Raïmat, a l'Horta, d'algunes actuacions d'aquestes que probablement són compartides també per altres grups. I valoració de la reunió d'avui, que jo sé que ja he pogut anar.
M'ha tocat.
Jo potser lamentar que m'esperàvem més informació, la veritat, perquè sí que ens han presentat els grans números, però tenint en compte el poc temps que tenim per negociar, doncs jo crec que hauria estat bé ja tindre una mica més de detall de les diferents partides de programes concrets que es vulguin presentar per avançar més ràpidament en la negociació, i dels grans números que ens han donat sí que dos preocupacions o tres principals. El tema de model d'inclusió, és veritat que dels 4 milions de la Generalitat pel 2024 només se n'imputen 200.000, la resta es deixa pel 2025, per tant estem ajornant solucions al 2025. Això,
per indicacions de la gent.
A nosaltres això ens preocupa, perquè hem aturat un projecte que està en marxa, no s'acaba de posar en marxa el nou i els problemes hi continuen sent. Dos, el tema de la fira, també l'ampliació de la fira del pavelló, també sembla que es deixa en stand-by, es deixa parat, i per tant queda tot fiat a un projecte per al qual no sabem si disposem de pressupost ni com se podrà tirar endavant. I tres, també, que ja ho veurem més amb detall, no? Doncs algunes coses que també veiem que estan aturades, no?, en l'àmbit de neteja i residus, que ja veiem que anirem a pròrroga, l'actualització és només de l'IPC, no sabem de quina manera es poden assumir o si es contemplarà algun altre tipus de mesura pressupostària per millorar l'estat de la neteja de la ciutat.
Carme Valls, quan dèiem això de si venen al vostre despatx o aneu vosaltres, vas tu?
Sí.
Vas tu, és la que estàs fent números.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Ben acompanyada, va, suposo,
jo,
però...
Bueno, sí, vaig acompanyada o... Bueno, sí, però vaig jo, vale. Sí, sí.
Carme Valls.
No, jo diverses coses, A veure, el tema dels pressupostos, la intenció seria... Ja ens veurem obligats a prorrogar-ho, perquè, evidentment, en el cas de que s'aprovessin el dia 22 de desembre per temes de terminis, no dona temps, però sí que voldríem no arribar a finals de mes de gener sense tindre els pressupostos aprovats. Per què això? Perquè quan hi ha un canvi de govern hi ha un canvi de partides pressupostàries amb el tema de les que van cadascuna a les diferents regidories. El David segurament ho devia patir al seu moment, perquè cada vegada que hi ha un canvi de govern, ja només pel sol fet del nombre de regidors que hi ha, doncs les partides se reparteixen de manera diferent. I per tant, a nivell després de pressupostos i de comptabilitat, és complicat allargar o prorrogues els pressupostos tot l'any o fer canvis a mig any, és complicat. Amb el tema de la fira, nosaltres, jo a més crec que fins i tot amb aquesta taula, ho hem dit moltes vegades, el projecte de fira d'un pavelló firal número 5 no és el nostre projecte. És cert, ja hem de reconèixer que fins i tot la Fundació de la Fira de Lleida no va signar aquest conveni per fer aquest pavelló número 5, per tant, entenem que els propis promotors i els propis persones que formen part d'aquesta fundació no hi estaven del tot d'acord des del moment que no firmen firmen, que no firmen aquest acord, per tant, entenem que, no, que tampoc no és el seu, no és el seu projecte. Nosaltres, també amb el tema d'inclusió, nosaltres aquest primer any ja prevista dintre ara mateix d'1.200.000 euros, dels quals 600.000 venen de la Diputació, 200.000 venen de la Generalitat de Catalunya i 400.000 venen de l'Ajuntament de Lleida. Aquesta és la primera previsió que hi ha amb un projecte d'inclusió que jo crec que el Carlos en Joan es ha presentat per activa i per passiva, jo crec que fins i tot ha fet reunió amb els partits per presentar, i que els projectes no es poden fer d'avui per demà, sinó, de fet, ja ho veiem, no? L'EGMU, que és un projecte que es va presentar fa anys i nosaltres vam arribar i no ens vam trobar fet no hi havia començat la construcció, no? I després, o sigui, nosaltres el que sí, és cert, avui s'han presentat d'una manera molt global, però és que torno a repetir, nosaltres no som un govern que estigui en majoria i, per tant, el que necessitem és l'aportació dels grups, d'aquells que vulguin sumar-se al projecte de ciutat amb les seves aportacions per tirar endavant aquest pressupost. I, per tant, evidentment que hi ha una partida, unes partides que estan tancades, que són les partides d'ingressos i de despeses, però allí, on, si nosaltres tenim una previsió d'inversions de 30 milions d'euros, doncs amb aquesta previsió jo puc dir que me vull gastar 500.000 en algo i compartir, no sé, amb el senyor Palau, que ell diu, jo crec, Carme, que hauríem de fer 250 i 250. Bueno, doncs a lo millor és possible, no?, arribar amb aquesta negociació, i és el que hem ficat avui damunt de la taula, eh? Aquests grans números que, torno a repetir, que baixen amb un... que intenten ser uns pressupostos una mica... són austers, perquè encara no estem amb aquell rebost d'alegria, perquè, doncs, bueno, amb el tema, per exemple, del capítol 1 de personal, doncs hi ha coses que tenim clares, no?, com aquest augment de 15 places de la Guàrdia Urbana i altres temes que ja sí que formen part, evidentment, de la nostra política i del nostre pressupost, però altres que estan oberts.
Xavi Estrada, que m'ha demanat la paraula, Laura Vergés.
Bé, aprofitar que abans no he comentat que, evidentment, els pressupostos per aprovar-los o no ajudar o recolzar des del govern que s'està fent, el que és necessari és veure amb què es destinen les partides i a partir d'aquí veure on lliguen les propostes. Jo sé que voldria fer dues puntualitzacions, no? Quan es parla del consorci o del patronatge de la fira, estem parlant de que no és únic i exclusivament de l'Ajuntament, sinó que hi ha Generalitat, hi ha Diputació, hi ha la Cambra de Comerç, i també s'ha manifestat en molts llocs, doncs, que el que es vol és usar ampliació de fira, tot i que jo puc entendre que el govern decideixi, doncs, que el pavelló de Fira 5 no és l'adequat o no és el model, doncs, per amb ells a govern a seguir. Però reitero una mica amb el tema de la preocupació del model d'inclusió, no? Perquè jo crec que aquí l'hem tingut tots a les mans, on també s'esmenava, doncs, que hi havia inversió pressupostària en tema de Josefines, en tema d'Adif, i el que veiem és que aquests 200.000 euros que venen per part de la Generalitat van únicament i exclusivament a el que és la rehabilitació de les escoles de Balàfia, amb la qual cosa la nostra preocupació, doncs, augmenta, reitero, per on anirà la gent amb el Play Glue i els temporers.
No, però això de què va tota Balàfia? Perquè, per exemple, un dels projectes, hi ha diversos projectes damunt de la taula, no? Com és, per exemple, el dels modulars a les finques, no? I, per tant...
Però, bueno, per el que heu dit avui a la reunió dels modulars, no heu dit res, heu dit que bàsicament se començaria per lo de Balàfia i del tema de temporers, per tant, els edificis modulars, per lo que heu dit a la comissió, bueno, no entraven. Sí,
No.
Si és diferent, doncs no, ja us explicareu, però el que heu dit a la comissió és el que veieu aquest any només començar el tema de Balàfia.
No, perquè m'ho he deixat damunt de la taula.
Laura, a veure
si... En tot cas, jo sí que, clar, se fa difícil. Nosaltres, per exemple, hi ha qüestions que ens preocupen i que, bueno, que ens preocupen, que volem mirar, no?, amb més atenció. I que avui ens hem quedat sense gens d'informació al respecte, no?, de què passa, doncs, per exemple, amb tot el tema de pla d'arbrat, jardineria. Sí que s'ha dit que és una de les línies, però, clar, volem veure en què es concreta. Lo mateix amb temes d'energia.
No es donava mai, aquesta documentació que esteu reclamant. Ho dic només per deixar-ho damunt de la taula, Vull dir que sembla que ara reclamem una cosa...
Jo sé que havia vist Excel...
Sí, però que es feia posterior. O sigui, en la primera reunió d'informació no es dona tota aquesta informació de la qual vosaltres esteu reclamant.
Jo crec que la gestió de la informació... A veure, que també entenc el que feu, però vull dir
que tenint en compte que ja anem a 22 de desembre, que ja farà falta una pròrroga de pressupostos, que anem una mica tard...
Bueno, jo crec que estem a dia... Quin dia és avui? 28?
No, vull dir que no estaran els, els nous
novembre,
pressupostos vigents.
A nosaltres ens explica perquè a l'octubre no els teníem.
Potser és com les ordenances.
Els pressupostos no estaran vigents.
Jo també estic d'acord en que estarà una mica tard.
Anem tard. Si tinguéssim més informació, doncs el dia que ens cridi al seu despatx o vingui al de cadascú... Bueno, doncs,
aniré.
Ja,
aniré.
Aquell dia ja podríem parlar de coses més concretes i, per tant, podríem avançar feina. Jo només ho dic en aquest sentit. De dir, ostres, pues a mi el que preveieu amb mobilitat, un altre tema que volem veure què passa, no tinc ni idea ara. Vull dir que haurem d'anar a les reunions, haurà de tornar a explicar a cadascú aquest detall de les coses. Vull dir crec que haguéssim pogut avançar més ràpid amb això.
Bueno. Rieu d'això d'anar o venir dels despatxos. No sé si hi éreu algú aquí ja, però va haver una temporada en la que us vam convèncer per fer aquestes tertúlies a casa, a la seu de cada partit. I vam anar tots, cada vegada, a la seu d'un partit diferent. Per tant, anàvem a casa vostra. A casa vostra, vull dir, a la seu del vostre partit. I ho
pots
fer.
Tornar a fer-ho com vulguis.
Va ser una experiència maca. Vull dir, va ser una experiència maca perquè, a més, cada partit us vau esforçar per fer esmorzars i tot. el que va sortir beneficiat va ser jo. Dit això, perdó. Xavi Palau, que havia demanat paraula, i després crec que el David.
A veure, des del punt... Si, sent rigorós, el sistema que està utilitzant en aquest mateix moment el govern d'informació és el que s'ha vingut utilitzant els darrers 4 anys, almenys en la meva experiència com a regidor. Hi ha hagut una primera sessió informativa, després hi ha hagut un període on el govern ha anat explicant amb més profunditat els pressupostos, hi ha hagut un període d'al·legacions on la gent ha votat i finalment hem anat a ple. Per tant, no hi ha hagut res de nou. El pressupost de la Generalitat de Catalunya per l'any 2024 no està aprovat. El pressupost del govern d'Espanya per l'any 2024 no està aprovat. Sí, l'Ajuntament rep principalment partides pressupostàries tant de la Generalitat com de l'Estat, també seria inclús lògic pensar que s'hauria d'aprovar el pressupost de la paeria fins que s'aprovin els pressupostos de les administracions superiors que ajuden a finançar l'Ajuntament. Tot i així, l'Ajuntament decideix portar el pressupost sense saber encara quines línies de finançament rebrem del govern de la Generalitat i del govern d'Espanya. Punt primer. Punt segon. Aquest pressupost tècnicament es prorrogarà segur, perquè en el supòsit que s'aprovi el dia 22 hi ha un període de 30 dies per formular al·legacions. Per tant, ja s'anirien cap a finals de gener. Tercer, em crida l'atenció que Junts i el Comú, que van votar a favor uns i els altres que es van abstenir a les ordenances, no parlessin ja del pressupost i acusin aquí de manca d'informació. I quart, en qualsevol cas, insisteixo, hi ha un període que és fins al dia 22 per aprovar el pressupost, però també dic al govern que no tinguin pressa, perquè segurament que és un document tan important i tan viu que a vegades només aprovar-lo en consens, més que no pas portar-lo a un ple si finalment no es pot arribar a aprovar i portar-lo més endavant. Però insisteixo, és impossible o molt difícil aprovar un pressupost sense saber què vindrà de la resta d'administracions, que és el que li passarà aquest any a la paeria en aquest moment.
David Mele, que ens queden 3 minuts, de manera breu.
Jo crec que sóc l'únic que no s'ha queixat del modus operandi.
No, és que, bueno, jo
crec que...
No, queixa de que anem tard.
Aquí cadascú exposeu, això és lliure.
Només i amb el poc temps que em queda, al final és una mica perquè ha sortit el tema del pavelló de Fira 5, no tinc cap mena de dubte que no és el model que defenseu, i jo també tinc molt clar que hi ha decisions a curt, mig i llarg termini. També entenem que el vostre projecte, o que el projecte voleu plantejar per al desenvolupament de la fira, crec que va a molt temps vista, i que la fira requereix d'actuacions concretes avui en dia per poder mantenir la qualitat de les fires i el nombre de fires de les que disposem, i nosaltres enteníem que el pavelló podia ser una opció. Hi ha mil opcions a partir d'aquí, però llavors també, com apuntava el senyor Palau, si no vaig errat, a la Diputació de Lleida existeix la partida pressupostària.
Sí, sí.
D'acord? I llavors, altres, si a la Diputació on governeu i hi ha aquesta partida, de quina manera podrem mantenir o podrem assolir mantenir aquests diners, perquè al final també sabem el que costa que les administracions puguin col·laborar, diguem-ne, al desenvolupament de la ciutat. Per això dic que hem de ser, també ser capaços de com defensem aquells diners que podrien anar invertits a la nostra ciutat.
Passa que luego, l'experiència ens ensenya que partides pressupostàries que van destinades a algo concret després es poden modificar, el seu destí final.
Ja, és una pena que a mi m'agradaria tindre un ajuntament que fos més autònom, que tinc un tiquet que dependre de a veure quins diners me dona la Generalitat per fer això. Vull dir, és un somni, no?
Cadascú, no me dona, no, saps, retorne, eh?
Ja, per això, no, clar, retorne. Per bueno, això dic que dependre de tantes tots, administracions però... és dolent. Jo crec que per un ajuntament més autònom seria bo per tots, eh? I seria més viable la ciutadania, estaria més pròxima, perquè...
Potser seria menys solidari.
Bueno, no ho sé, no ho sabem.
Però això és impossible, Glòria, perquè tots ja els ajuntaments depenen.
Home, com està ara, evidentment és impossible. Com està ara, vull dir, tot repartit, és, no és possible. És veritat, jo, mira, coincideixo amb la Laura, amb aquesta cosa, l'altre segurament no, però sí coincideixo de que per nosaltres sí que anem una mica tard, perquè sí que és veritat que si després les regidories i tot depenen d'aquests diners i tenen que esperar uns quants mesos, evidentment no me vull avançar amb res, però sí que anem una mica tard i suposo un esforç gran mirar-nos-ho tot amb deteniment, bueno, doncs, i poder parlar d'això.
La setmana vinent suposo que tindreu ja molta més informació, per tant...
Esperarem la trucada del senyor Palau. El senyor Palau, que tingui el mòbil activat perquè comença per
ell. T'ha de trucar tu?
No, que el tinguis tu activat pel quan te truqui la Carme.
Ah, trucar,
perquè si tu no conformarà, si tu no contestes paralitzes la negociació.
Sí, és veritat.
Carme Valls, Xavi Palau, Xavi Estrada, David Melé, Glòria Rico i Laura Vergés, com sempre, un plaer tenir-vos aquí. Que tingueu bona setmana. Gràcies.
Merci, bona
setmana.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Doncs bé, ja s'hi ha començat a treballar amb el tema de pressupostos, però falta un camí interessant pel que hem escoltat avui a la tertúlia. Demà hi tornem des de Lleida a les 12:20, ara amb la Pilar García Muñiz, tota la informació del dia.